Molt bona tarda, amics i amigues, com esteu? Doncs això és el 91.3 de la FM, és a dir, Ripollet Ràdio. És dijous, són les 5 de la tarda. Doncs si jo sóc Alberto Castro, sens dubte això és l'hora del té. I avui ha vingut a nosaltres una persona a prendre el té. Aquest programa és realment interessantíssim perquè et permet parlar amb gent molt diferent, amb gent apassionant, amb unes històries increïbles. I la persona que ens visita avui, jo tinc l'obligació de posar-me seriós perquè es tracta d'un historiador, el senyor Magí Crusell. Molt bona tarda, Magí.
Bona tarda.
Escolta, abans de res, moltes gràcies per assistir a fer el té amb nosaltres. Ets home de té o de cafè?
Més de cafè.
Més de cafè.
I si vols precisar més, de tallat.
Ah, mira, molt bé. Amb llet calenta o freda? Perquè jo sóc de tallat, però amb llet natural.
Però coincidim en aquest sentit.
Mira, perfecte. Tenim moltes coincidències, el Magí Crusell i jo. Magí, explica tu mateix qui ets, què fas, què posa la teva tarja.
Em dedico al que és a la docència. Soc professor aquí a Ripollet, al Palau Ausit, ja des de fa 7 anys. Uh-huh. Et dono el que és, imparteixo en l'àrea de geografia, història. Uh-huh. I també a filosofia. Això per una banda, i després també estaria el que és a l'altra, la docència universitària, referit al que és a història contemporània i cinema.
Història contemporània i cinema. Molt interessant. És a dir, ets professor d'un IES, d'un institut, i ets professor de la universitat.
Exacte.
És a dir, dos públics força diferents, però...
Bastant.
No? Escolta, quina és la teva vinculació amb Ripollet? És a dir, tu vius aquí o vius fora de Ripollet?
No, visc a Badalona. Uh-huh. I porto aquí des de ja fa ara 7 anys, que uh-huh. vaig venir com a professor interí en aquell moment. Uh-huh. Posteriorment vaig aprovar el que és les oposicions. Uh-huh. I una vegada les vaig aprovar, ara ja farà, ja va per 5 anys, al demanar destí, com em trobo molt a gust el que és a Ripollet, vaig demanar en primera opció que em toqués a l'institut en el qual estic, i vaig tenir la sort, perquè així ho considero, de tenir el que seria la meva plaça aquí a Ripollet. Mm-hmm. i en aquest sentit, encantat.
Molt bé. Doncs ets historiador, és a dir... La teva formació, la teva carrera és historiador. Com arriba una persona a... Com neix en tu aquesta afició, aquesta vocació per la història?
Quan estava en el que és en l'institut, m'agradava molt el que seria els fets històrics, i sobretot el que havia passat anteriorment, i també com una manera d'interpretar el que seria el present. També s'ha de dir que vaig tenir uns professors que em van despertar el que seria aquest cuc que tenia, i va arribar un moment que jo vaig pensar, perquè el dia de demà transformar el que seria aquesta passió en el que seria en el meu ofici. I de la mateixa manera que ara hi ha un professor que m'ho està explicant a mi, a l'inrevés, doncs, ser jo el professor que s'ho pugui explicar en el que és a uns alumnes.
Perquè, clar, sembla ser que la modernitat, les noves tecnologies, el segle XXI, doncs com que estudiar història és una mica, doncs, no diria antic o avorrit, però és com, què estudies, filosofia i lletres? O què estudies, no? Filologia hispànica o història. Semblen com carreres poc atractives pels temps que vivim, però tu com ho vius això a la universitat? Veus que hi ha gent interessada en el tema de la història com una professió, com una vocació?
tal com dius tu, els temps han canviat i laboralment hem de reconèixer que el que és la sortida de la carrera d'història està bastant limitada, perquè podria ser el que és la docència en primer lloc, posteriorment podíem trobar el que és entitats culturals com museus o altres tipus de centre, però el ventall és bastant restringit, sobretot si el comparem en el que és en altres a professions. Però sempre he dit, o ho he pensat i així m'ho he aplicat a mi mateix, que si una cosa t'agrada, la veus amb passió i l'estimes, és qüestió d'anar-hi insistint i al final aconseguir allò que tu vols.
Jo crec que, si em permets que digui, que has sigut una persona afortunada, perquè no només tens la possibilitat d'ensenyar història a diferents nivells acadèmics, sinó que la teva, i potser no és per això que estiguis aquí, però si una cosa que tu et caracteritza professionalment és que has tingut la possibilitat d'investigar. Per tant, és un investigador dintre de la història, no? I això penso que és una sort, el poder-se dedicar a la investigació. Jo penso que tots els que estudien història tenen aquesta vocació d'investigació també, no? I tu has tingut la sort de poder-ho fer.
Sí, el que seria aquesta passió no s'apaga quan obtens el que seria el títol i el puguis penjar en una paret o en qualsevol altre lloc, perquè això no serveix de res, sinó es recicles o continua. També he de dir que vaig tenir el que és la sort quan estudiava a la facultat de trobar el que avui considero el que és el meu mestre, el catedràtic Josep Maria Caparrós, que donava una assignatura que és la que abans comentava, aquesta d'història contemporània i cinema, que a mi de sempre m'havia agradat el que és el cinema, però des de un aspecte simplement d'espectacle, d'entreteniment, res més. Ell em va fer descobrir que darrere de les pel·lícules n'hi ha un rerefons per explicar el que seria la història, i no solament això, sinó que també en el moment en el qual es produeix la pel·lícula n'hi ha el que seria un context, tota una sèrie d'aspectes que em van sobtar. I vaig pensar, carai, el que seria aquesta afició del cinema la podia aplicar al que és a la història per anar investigant. I a partir d'aquí, doncs, mica en mica, fins a arribar al que és en l'actualitat.
És a dir, has pogut sumar les dues aficions, el cinema i la història. I això penso que és... No tenia... És a dir, realment es prenen seriosament a la facultat d'història el tema del cinema, de la història contemporània i el cinema, perquè... clar, sembla com clar, pensa que estem parlant amb gent, el que ens escolta, per cert, salutacions a tothom que s'estigui escoltant en directe, però també que cada vegada són legion, que dirien, el públic que ens escolta a través del podcast, doncs salutacions a Japó, no sé qui ens escolta des de Japó, però tenim un oient assidu al Japó, una abraçada, no sé com es diu en japonès, com a molt podria dir sayonara, però em penso que això és un acomiadament, per tant no l'utilitzarem de moment, però sí que, com deia, el nostre públic moltes vegades, doncs, quan escolta aquest programa, diu, bueno, a veure què ens explicarà avui el convidat, no? I una persona que hagi estudiat història a la universitat, i a més història contemporània i cinema, sembla com que el cinema i la història sí que van molt lligats, no?, però que fossin assignatures diferents, i que el cinema l'estudien, doncs, a Belles Arts o en altre tipus de... I tu has tingut la sort d'estudiar el cinema dintre de la Facultat d'Història. Realment això és... us ho prenen seriosament? És un estudi seriós? És una assignatura, diguem-ne, complementària? O una visió complementària dintre de la història?
Com tenim la sort que avui dijous a la tarda i estem en una emissora local i en un principi no s'escoltarà molta gent... puc dir el que penso sense cap mena de problema, que N'hi ha molts historiadors que es prenen el que és el cinema simplement com un entreteniment i no la veuen com una font històrica. Alguna vegada, fins i tot, m'he trobat en el que seria en algun company en el passadís, quan li dius, doncs mira, vaig a fer classe, i la manera de fer classe, si estem parlant d'història contemporània i cinema, és projectar algun fragment d'alguna pel·lícula per explicar-la als alumnes i que entenguin el que seria aquest període a través d'algun exemple de la pel·lícula. Aleshores, quan em veuen el que és en el passadís, portant sota del que seria del braç els meus apunts i un DVD, així una mica mitja ensorna, diuen, què? Ara al cinema, no? A projectar una pel·lícula i està clar. Es pensen que arribes allà, poses el que és el play i tu t'asseus al darrere del que seria de l'última cadira de l'aula i apa, i fins i tot si ho pots dormir, doncs mira, t'adors, perquè si la pel·lícula dura 80 minuts doncs, i les classes són d'hora i mitja, doncs fas 10 minutets de la presentació, fas el play i a veure, ja està, i quan, justament si ho tens ja programat, s'acaba i ja està, i ja no és res més. Això no és seriós, perquè no es tracta de fer això, perquè si jo fes això, com podria fer, però no és el cas, el que estaria fent és enganyar els alumnes i enganyar-me a mi mateix, perquè no estaria donant el que és una visió realment de com seria el que és aquella pel·lícula per explicar un aspecte determinat del que és de la història contemporània. Tot això requereix un treball previ per seleccionar el que és la pel·lícula, el que és l'escena, preparar una documentació per explicar-la el que és als alumnes, si has de repartir un dossier, si has de fer preguntes, etc. En definitiva, és enllaçar una mica en la idea que tu deies, de la mateixa manera que millor es pot analitzar un comentari de text per explicar el que seria, poso per cas, la Segona Guerra Mundial, doncs el que faig jo és projectar alguna escena de dictador per entendre una mica el que seria l'ascensió dels feixismes, o concretament de Hitler, al poder.
Realment, el cinema, i ara fent memòria recordaria com 20, 30, 40... potser 50 títols de pel·lícules històriques de bon cinema que parlen de fets històrics, no? Alguns, jo moltes vegades comento que si els Estats Units, en comptes de 250-300 anys d'història, tinguessin, com nosaltres, milers i milers d'anys, estaríem veient diàriament pel·lícules sobre la història dels Estats Units, perquè s'ha de veure el profit que han tret d'aquests 250 anys d'història en el que el cinema es refereix, no? Però sí que és veritat que el cinema sempre ha estat molt vinculat a una interpretació històrica. És una bona eina per entendre la història, per comprendre la història, el cinema? És a dir, podem conèixer millor la història a través del cinema?
Jo crec que és una eina més, i has de fer veure el que és els alumnes, que de la mateixa manera que poden existir el que és les fonts orals, les fonts escrites, n'hi ha una que és la font audiovisual, com és el cinema, que serveix per interpretar el que seria uns fets, que aquests fets poden ser manipulats o no, de la mateixa manera que un comentari de text, per exemple, ara feia abans referència al que seria a Hitler, si passessis el que és un document que fes referència a un extracte de la meva lluita, del Mein Kampf de Hitler, és fer-los veure el que és als alumnes la ideologia que n'hi ha al darrere del que seria d'aquest text, que no necessàriament, està clar, no l'has de compartir, però que serveix com a punt de partida per explicar el que seria els fets històrics. En les pel·lícules crec que passa el mateix. Et pot agradar o no et pot agradar, però serveix com a punt inicial per anar narrant i contextualitzar el que seria un període determinat.
Per tant, quan tu veus una pel·lícula, la veus amb uns altres ulls, potser, no només com a espectador,
exacte,
sinó també com un anàlisi històric, no? I crític, suposo.
Així és.
I que a vegades suposo que hi ha pel·lícules que fan aberracions històriques, no?
Sí, 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 de tot n'hi ha.
Perquè, sobretot a la història clàssica, suposo, no?
Sí.
Que a vegades apareixen aquí uns, a la Grècia clàssica o a la Roma clàssica, doncs apareixen a vegades comportaments i tradicions i cultures que res tenien a veure amb aquella època. Suposo que vosaltres, com historiadors, a vegades heu de dir, home, però què han fet, no? Uh-huh. I suposo sí, sí, que el cinema porta també una mica a equívocs d'interpretació, sobretot de moments històrics que no hem pogut, que no és recent, que no és contemporani, sinó que és més història clàssica, no?
Així és. I moltes vegades el que succeeix és explicar el que és aquella pel·lícula que pot contenir elements que no són pròpiament històrics o fins i tot podríem dir que estan bastant novel·lats per entendre una mica el que seria el context determinat. Per no cansar el que seria els oients que ara ens estan escoltant, estic pensant, perquè em ve ara a la ment, la pel·lícula Spartaco, del Stanley Kubrick, protagonitzada pel el Kirk Douglas, que, bueno, per començar, la figura d'Spartaco està molt, molt mitificada, el que fa referència al paper del protagonista, i n'hi hauria, doncs, diferents elements que es podien criticar. Però el que s'ha de fer veure el que és els alumnes, és a dir, mireu, aquesta pel·lícula és de l'any 1960, coincideix en el que és en el període de que molts països africans estaven alliberant del que seria del colonialisme que n'hi havia en aquell moment, deixaven de ser el que seria esclaus, i el que s'explica una miqueta en aquesta pel·lícula és aconseguir aquesta llibertat, que moltes vegades té un preu concret.
És molt interessant perquè, clar, és obrir un ventall interpretatiu de les pel·lícules molt interessant, i penso que és bo tenir contextualitzar, no?, pel·lícules dintre el seu marc històric. Per això, i ho comentàvem abans de començar aquesta entrevista, parlàvem de Odissea d'Espacio 2001, no?, que per mi és una pel·lícula sorprenent. Jo, és una pel·lícula que potser si no conegueix la història d'aquesta pel·lícula, la situaria cap a l'any 2000-2005, però el Kubrick va tenir realment una visió, és a dir, és una pel·lícula fora del context històric que el va tocar, no? No només del punt de vista tecnològic, sinó també, fins i tot, el seu guió. És una pel·lícula completament vigent en el món de la tecnologia i de la globalització, no?
Sí, així és. Tu acabes d'utilitzar una paraula que defineix per descriure el seu director, l'Stanley Kubrick, que va ser un visionari en l'any 1968, quan l'home encara no havia arribat a la Lluna, que això ho hem de recordar, explicar tota una sèrie d'elements que s'anticipaven al que seria el futur. Realment és de tenir aquesta capacitat visionària que solament penso que estan a l'abast del que serien dels genis. I per explicar també una mica el que seria el context de la pel·lícula, tal com acabo de dir ara fa un moment, l'home encara no havia arribat a la Lluna, per no explicar molt del que seria de l'argument del film, per si hi ha alguna persona que encara no l'ha vist, clar, es fa una visió que es pensava que aniria molt més ràpid del que avui dia és. Però, bueno, és dintre del que seria d'aquella il·lusió de dir, mira, carai, estem a punt d'arribar a la Lluna, com aquell que no dius, en un any, i això, clar, res, serà el començament d'una cursa espacial que ens portarà de la Lluna a Mar, i després de Mar, doncs, el que és altres punts de l'univers.
El cinema espanyol, no sé què pensaràs tu, però a vegades tinc la sensació de que ha pecat una mica d'abús de pel·lícules de la Guerra Civil. Estaries d'acord amb mi? Vull dir, és a dir, jo crec que el 50% de les pel·lícules espanyoles, sobretot les bones, parlen de la Guerra Civil, o de la postguerra, o de durant la guerra, o les seqüeles d'això. No penses que hem pecat una mica? Hem volgut fer com els americans, no? És treure el suc de la Guerra Civil Espanyola, que va ser un fet lamentable, no? Però què penses de tot això? Recullen bé el fet de la Guerra Civil o no?
M'has fet diverses preguntes, començant per la primera. penso que... clar, és un tema que a mi realment m'apassiona. De fet, quan vaig començar, abans que parlàvem de les investigacions, quan vaig anar adquirint bagatge i vaig arribar a fer el que és la meva tesi doctoral, va estar centrat en el que és un aspecte de la Guerra Civil espanyola, i com a historiador considero que són poques les pel·lícules que s'han fet sobre la Guerra Civil espanyola, que encara s'haurien de fer moltes més, i entre altres raons perquè penso que encara, almenys pel que fa referència a Espanya, que tu estàs parlant del mercat espanyol, perquè penso que encara no s'ha fet la pel·lícula sobre la Guerra Civil. També n'hi ha un hàndicap, que és... uns fets que encara són propers, en el sentit que encara n'hi ha persones que estan
perdona,
vives.
Perdona, què penses que no s'hagi explicat en el cinema sobre la Guerra Civil? Penses que hi ha coses que no s'han explicat encara?
Més que no s'han explicat, no s'han fet des d'una òptica el més objectiva possible. N'hi ha moltes pel·lícules que són, en aquest sentit, partidàries o bé d'un bàndol o d'un altre, i clar, trobar el que seria aquest punt intermig, reconec que és difícil. I potser a mi haurem d'esperar uns quants anys, no m'agradaria que fossin molt perquè ho pogués veure jo i no el que serien els meus descendents, però tenia aquesta perspectiva històrica que fa que ho veixis en una mica més de calma i no en aquests apassionaments que moltes vegades el que fan és que el producte final doncs no sigui prou de l'agrat. Tot i així que considero que n'hi ha algunes pel·lícules aquí a Espanya que sí que intenten apropar-se al que seria aquesta objectivitat i reflectir una mica el que va ser la Guerra Civil espanyola, sobretot penso més des de l'aspecte de la rereguarda.
Des del punt de vista de l'historiador que és estudiós del cinema, quina seria la pel·lícula que millor recull aquest període històric espanyol de la postguerra o de la Guerra Civil?
Si em permet la llicència, escolliria dues. La primera seria, pel que fa referència el que és aquest aspecte que et deia de la rereguarda, n'hi hauria dos pel·lícules de ficció que serveixen molt bé per posar damunt de la taula el que va representar la Guerra Civil per a aquelles persones que la gran majoria, ho hem de dir, d'espanyols es van trobar de cop i volta en un conflicte que no van provocar ells, sinó que van provocar el que seria, per començar, un exèrcit que es va sublevar contra un poder legítimament sublevat i establert, perdó, i que la guerra va durar el que és 3 anys i totes les conseqüències nefastes que això provoca. Per exemple, doncs, dues del que seria d'aquestes pel·lícules que es veu aquesta evolució que mostra una miqueta doncs, des de l'optimisme, pensant, bé, la guerra durarà poc temps, després, al contrari, veus que la cosa s'allarga, ja comencen a veure el que és el racionament, les morts, els bombardejos, etc. Hi hauria dos films que és, per una banda, Les bicicletes són per al verano, del Jaime Chavarri, basat en el que seria l'obra teatral del Fernando Fernán Gómez. El que passa que aquesta pel·lícula estaria ambientada en el que és en el Madrid, i per fer una mica la traslació aquí a Catalunya seria Les largas vacaciones del 36 del Jaime Camino del 1976, que explica una miqueta doncs això, unes persones que se van d'estiuetx pensant que seran unes vacances normals i corrents, i de cop i volta doncs es veuen que esclata el que és el conflicte, no poden tornar al que és a casa seva pensant res, bueno, en 2 o 3 mesos això estarà solucionat, i la cosa doncs com s'allarga en les conseqüències el que seria negatives. Si em permets un moment, sí. Ara estava pensant en el que és en aquests dos exemples pel que fa referència a pel·lícules de ficció, abusant una mica del que seria la teva confiança, afegiria un altre títol, sí. Serien A3, que és en l'apartat documental. En l'apartat documental penso que una gran pel·lícula seria La vieja memòria, que el que fa és recollir el testimoni d'aquelles persones que van a participar en la Guerra Civil espanyola, i diverses són les qualitats d'aquesta pel·lícula. Destacaria simplement dues. Primer, que apareixen el que és persones de totes les tendències. una mica el que abans criticava de dir, no, és que agafa postura per una o per l'altra, no, aquí apareixen tant falangistes, comunistes, anarquistes, i a més el muntatge està molt ben fet, perquè a vegades sembla que un respon a l'altre o comencen a picar baralles quan realment van ser filmats de manera independent. Aquest seria un valor, i l'altre seria el valor que dona el que és el cinema, que avui dia ja no hi ha cap mena de supervivent d'aquelles persones que van participar donant el seu testimoni, i el cinema doncs, és una font que serveix doncs, això, com, per recuperar el que seria aquesta font, podríem dir oral, a través del que seria de l'explicació d'aquestes persones.
En aquest cas, la ràdio està jugant a desavantatge, és a dir, no us podem posar fragments ni com a fons de pantalla imatges d'aquestes tres pel·lícules que explicava el Magí, però bé, tenim la màgia de la imaginació, i per tant, si em permet, Magí, i canviant una mica de terç, tot i que estàvem parlant de pel·lícules tràgiques que explicaven una realitat dolorosa del nostre país, si em permets, i a més és una petició teva, anem a posar un tema musical com a contrapunt, un tema més alegre, un tema una mica més... Molt més alegre. Presenta tu mateix la cançó que ens... És una pel·lícula, també, no?
Sí. És la cançó principal de la pel·lícula Cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain. Sí. Aquests dies que ha plogut aquí a casa
nostra. Es va perfecte.
Es va perfecte. I per canviar una mica del que seria de terç, ja que parlàvem del que seria de la Guerra Civil, de moments tràgics i molt dramàtics, aquesta pel·lícula sempre m'ha encantat per l'optimisme que transmet, i penso que no sé si els doctors haurien de recetar el seu visionat quan una persona doncs, estigués una miqueta doncs, baixa de moral, per pujar-te el que és els ànims, perquè penso que totes les persones que hagin vist la pel·lícula sabran una mica el que estic dient. En definitiva, de sempre veure el que és el cantó positiu de la vida.
Doncs li demanem al Jordi Puy, que és el tècnic que tenim darrere la pecera, aquí, com sempre, fent... Bueno, la veritat és que li fem treballar poc en aquest programa, perquè com xerrem tant, ell va dormint, el seu entrepà de mortadela, aquestes coses. Jordi, moltes gràcies. Tenim, veritat, el Cantando bajo la lluvia. Doncs, si us sembla, cantem una mica sota la pluja d'aquests dies, però no marxeu gaire lluny, perquè després parlarem realment d'un tema molt interessant, del qual el Magí és un veritable expert. Però ara veiem una mica, tot i que ens mullem amb aquesta pluja.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Thank you. dancing and singing in the rain.
Sí, senyor, hem ballat una mica sota la pluja, ens hem alegrat una mica i estem aquí parlant amb el Magí Crusells, historiador, professor de l'IES Palau-Cid d'aquí de Ripollet. Però, escolta, Magí, tu m'ho has d'explicar. Per què una persona jove com tu decideix estudiar, investigar sobre no només la figura del dictador Francisco Franco, sinó que, a més, sobre la seva afició del Franco al cinema? A veure, que et vas donar un cop o alguna cosa d'aquestes? Perquè, clar, és un tema apassionant. Com decideixes iniciar aquesta via d'investigació?
Això té el que seria unes arrels. Abans, quan et comentava, quan vaig fer el que és la meva tesi doctoral, el meu professor, el que abans deia el Josep Maria Caparrós, jo vaig exposar un voltant de temes per fer el que seria la meva tesi, basant-me en el que seria la història i el cinema. Entre alguns d'ells estaven alguns aspectes internacionals, com per exemple podia ser la Segona Guerra Mundial, i ell, en tota confiança, em va dir: mira, millor que agafis un tema espanyol, perquè els estrangers, els de fora, ja saben molt. En canvi, de coses nostres encara estan molt per explorar. Una vegada vaig tenir clar el que seria aquest aspecte, vaig dir: bé, doncs, quin seria el filó per anar treballant? I el filó és el de la Guerra Civil i el franquisme, perquè n'hi ha al rerefons molts elements que serveixen perfectament per explicar el que seria la història. Primer, el que és la guerra fratricida del 36 al 39, perquè va ser la primera guerra civil filmada pràcticament des dels inicis fins al que seria al final. Moltes vegades s'ha parlat de la Guerra Civil espanyola com el preludi de la Segona Guerra Mundial. A nivell cinematogràfic podríem dir el que és el mateix. També va ser com una mena de pròleg, que no solament càmeres espanyols van filmar tant en el front com en la rereguarda els diferents aspectes, sinó que operadors estrangers van venir aquí a casa nostra per impressionar el que seria aquestes pel·lícules i després exposar-les al que seria als ciutadans dels seus països. De la mateixa manera que podien venir corresponsals estrangers per fer les seves cròniques i després explicar en els seus diaris el que passava, això seria a través del cinema, perquè hem de pensar que el cinema és un mitjà de propaganda molt, molt fort, que pot servir per explicar tota una sèrie d'aspectes. El franquisme, el que va fer, una vegada acabant la Guerra Civil Espanyola, és aprofitar-se del que seria d'aquest element que té el cinema com element propagandístic per difondre el que seria l'ideari franquista a través del que seria de diverses pel·lícules que tindríem el que seria el seu moment culminant en el que és en Raza, quan Franco escriu el que seria el guió original.
Tot i que penso que gairebé els dictadors tenen tots una gran afició pel cinema, des del punt de vista de que és molt amplifica molt, no?, els seus perfils, i d'això en tot cas després parlem una mica més. Franco en especial tenia una gran afició pel cinema, no?, i penso que estudis teus han demostrat, doncs, que era un home que veia un munt d'hores al de cinema al cap de la setmana, no?
Sí, ell en el seu palau, en la residència del Pardo, està documentat, perquè així ha localitzat el que serien els programes, del 1946 fins al 1975, o sigui, el mateix any en què va morir, dos dies a la setmana feia unes projeccions de pel·lícules, que aquestes projeccions consistien en una primera part que es projectava el que seria un noticiari que era el popular Nodo. Que tu ben bé segur que te'n recordaràs. El que siguin els oients més joves no, però vindria a ser com una mena, sempre el comparo jo, com d'informe setmanal o de telediari de l'època, que el que feia era, a través d'uns 10 minutets, reflectir una mica els diferents esdeveniments que passaven tant a casa nostra com a fora. Aquestes sessions, tornant una mica al que tu em preguntaves de la passió de Franco pel cinema, les sessions estaven primer en la projecció d'aquest Nodo, després n'hi havia una pausa en la qual es repartien el que serien unes pastetes, o es prenia el que és el cafè o el té en les persones convidades, que normalment sempre eren del cercle molt íntim d'en Franco, i n'hi havia una segona part que seria, per dir-ho d'alguna forma, la part principal en la que es projectava una pel·lícula ja de ficció, que normalment era la pel·lícula d'estrena que n'hi havia en aquell moment. El més interessant de tot això és com un dictador, abans he dit la data de 1946, que Espanya estava en plena autarquia, tots els problemes que n'hi havia en el que és a casa nostra, dedicava dues tardes del que seria de la setmana a veure el que és la pel·lícula i aïllar-se una mica del que seria dels problemes que en aquell moment patia el que és el país.
Una pregunta poc rellevant, Jo ara em recordo la imatge perfectament de Franco, sobretot en el Nodo, que tot i ser un informatiu i com tu molt bé has explicat, era una mica perquè ens entenguin com a intereconomia, però en blanc i negre. És a dir,
sí, bona comparació, no havia pensat en això.
Absolutament manipulat, és a dir, sempre que sortia a la zona d'esports era el Real Madrid guanyant alguna Copa d'Europa o el Barça. És a dir, era un informatiu força, força divertit. Les aficions de Franco eren la pesca, la casa i la seva família. És a dir, per què el cinema no sortia en el Nodo, com diem de Franco, que era un gran expert en el cinema? Per què amagava aquesta afició? Potser perquè li donava una imatge intel·lectual? Perquè
no, jo penso que estaria una mica lligat amb jo potser en el que parlaven al principi, aquella imatge que ofereix el que és el cinema d'entreteniment, que no porta el que és res a nivell cultural, i per això doncs estava bastant amagat, i tal com dius tu, és veritat, en el que és en el Nodo, és que no apareix en cap moment ell dintre del Pardo veient el que seria una pel·lícula. Això està absolutament
De fet, fa poc que es coneix aquesta visió. Treballs com el teu és els que han tret una mica la llum, aquesta visió de...
Sí, sí que es coneixia una miqueta el que seria...
El tema Rafa, no? Que sí, que...
sí, exacte, sí, però el que és en aquesta profunditat de dos cops per setmana, de l'any 46 fins pràcticament el que és a la seva mort, era un aspecte inèdit.
Ell era aficionat al cinema com a espectador o també ficava cullerada? És a dir, al marge de Rafa, que ara parlarem de Rafa, quan ell, quina relació tenia Franco amb el cinema de l'època? És a dir, formava part com un censor més de les pel·lícules? Condicionava d'alguna manera les produccions que es feien al moment, o era simplement una afició d'espectador que seia amb una butaca, mirava la pel·lícula i li agradava o no?
Pel recull que s'ha fet del que seria de les pel·lícules que en el que és d'això del 46 al 75 sembla que són una miqueta més de 2.000, déu-n'hi-do el que és el número, molt poques, em sembla que no arriba ni el 0,5%, eren pel·lícules que no havien passat la censura. Perquè una de les curiositats del que seria d'aquestes invitacions, que fins i tot ell es feia fer per repartir-les, és que especifica doncs, el títol, els protagonistes, si és en blanc i negre, i al final de tot diu sin censurar o ha passat ja la censura. La gran majoria ja havia passat la censura, o sigui que ja no podem dir que Franco poca cosa doncs, podia fer. I en aquest tan petit percent que abans he comentat que va veure sense censurar, podria veure el que és la possibilitat que la projectessin el que és algun film que alguna escena no fos del que seria del seu agrat i posteriorment es canviés el que seria a nivell comercial. Per posar un exemple, una seria el Cid. El Cid d'Anthony Mann. Entre la documentació que he trobat jo és que la pel·lícula, tal com he dit jo abans, el Franco la va veure sense censurar. Sí que ha arribat el que és a la documentació que es conserva al que és l'Arxiu General de l'Administració en Alcalá de Henares, que estan el que és totes les fitxes referides a les pel·lícules censurades, i per exemple doncs allà veiem que del CID posteriorment es van eliminar unes escenes que avui dia les podem considerar molt lleugeres i innocents, com per exemple el censor diu esborrar el que és un beso muy apasionado entre el Charlton Heston i la Sofia Loren, o també suprimir una escena en la que se ve un harén. Doncs bé, això el Franco ho va veure. No podem, perquè el film no dona partida per més, que en aquesta documentació no es diu si aquestes escenes van ser eliminades perquè Franco no li va agradar, però el que sigui com sigui, que ja sabem que Franco les va veure. Hi ha diferents hipòtesis, algunes persones que van assistir al que és en algunes d'aquestes sessions que deien que quan Franco veia alguna cosa que no l'agradava tossia i que n'hi havia un censor que prenia nota. Però clar, això és...
Era el còdic secret, no?
Era el còdic secret i també entraria una mica dintre de l'àmbit de la rumorologia perquè no hem trobat el que seria el censor que ens ho pogués corroborar si realment és cert o no.
Molt bé, i aquest home que tenia instal·lat potser el primer home cinema del país i que convidava a tort i a dret i que tenia una gran afició pel cinema, en un moment donat decideix fer una pel·lícula, és a dir, no només era un gran aficionat visionari, sinó que, a més, va decidir fer una pel·lícula, que era la tristament famosa Rafa, que era una pel·lícula que tu ens expliques ara, però l'argument és molt senzill. És a dir, tots els valors del franquisme posats en valor amb una pel·lícula d'exaltació, és a dir, com a l'Independence Day, però en versió postguerra espanyola, no? És a dir, en comptes que el president dels Estats Units doncs matava els marcianos, el Franco, camuflat d'un personatge, era el que d'alguna manera reivindicava els valors del franquisme, no? Com arriba un dictador a fer una pel·lícula de cinema? Perquè suposo que algú li hauria de dir, en Caudillo, que potser vostè no té coneixements o no té capacitats, però ell s'ho fa venir per poder fer la pel·lícula, no? Com va anar una mica tot això?
Abans, quan parlava del que seria del valor de les pel·lícules, que estaria no solament en el que es veu, sinó en el rerefons que n'hi ha dintre de la producció, aquest seria un exemple molt clar, que és tan vàlid el que es veu, aquests valors que tu estàs comentant, que transmeten de la ideologia franquista, com el context quin és? L'any 1941. A nivell internacional, ha esclatat fa 2 anys la Segona Guerra Mundial, les potències nazifeixistes pràcticament estan controlant el que és tota Europa, Alemanya, doncs, amb l'entonada pel que seria pels seus èxits, decideix invair la Unió Soviètica i Franco decideix, penso jo, dintre del que seria en aquell moment, pensant en la victòria del que seria tant de Hitler com de Mussolini, afegir-se al que és el carro dels vencedors. I a nivell cinematogràfic, doncs, posar aquest granet de sorra. I el granet de sorra, doncs, pues, mira, fem una pel·lícula en un component ideològic realment molt gran, que servirà per difondre la nostra ideologia aquí a l'estat espanyol, i després també perquè a fora, perquè aquesta també és una mica la intenció de la pel·lícula, quan es projecti, que el públic estranger entengui una mica el que és la cruzada espanyola, tots els valors que representa.
De fet, és una pel·lícula que va tenir tota mena de recolzament econòmic per projectar-se en moltes sales, és a dir, d'alguna manera una pel·lícula d'obligada visionament en tot l'estat, imagino, no?
Sí, és així. Bueno, primer perquè estava darrere el que és l'estat. Es va crear una productora que darrere el que n'hi havia és el govern franquista, que va donar tots els mitjans possibles per fer el que seria el que és el film. I, a més, també n'hi ha documentació que s'ha pogut localitzar, que explica que en el que és en els 4 primers mesos de projecció del film, que es van fer contractacions en 500, una mica més de 550 poblacions. Això és una quantitat... Caram. Desorbitada. És que ni avui dia, és que ni avui dia una pel·lícula espanyola se la pot permetre. Però clar, estem parlant de que darrere n'hi havia el que és el Franco, i tenia tota una sèrie de mitjans que la resta, doncs, de mortals no tenien.
No crec que hagi tingut masses problemes de distribució aquest home, no?
No. I una mica, doncs, això el que deies de sentit obligatori, que en moltes ocasions, en les diferents seccions que tenia la Falange, per exemple la secció femenina o la secció de nens, doncs, la mateixa manera que es reunien per fer una xerrada sobre un tema X, doncs hi ha documentació que, doncs, avui toca projecció de raça i d'obligat a compliment.
Vinga, ja veu de tothom.
Exacte, sí, i no solament això, sinó pagar.
Oh, i tant.
I a pagar,
tant.
Sí. Sí, d'aquesta manera, doncs, clar, recuperem una mica el que hem invertit. Per molt que sigueu de la secció, aquí ningú és lliure.
Sí. Però, vulguis o no vulguis, ens acaba el curtmetratge o el llargmetratge que hem fet. Ens queden un parell de minuts escassament. Una pregunta molt curta. Tu, que treballes amb adolescents, la figura de Franco ha desaparegut? És només una figura històrica? O encara alguns el veuen com un... Perquè a mi això em fa una mica de por, m'entens? És a dir...
Doncs va per aquí.
Sí, no em diguis.
Està una mica difuminat. Sí. És una tasca que tenim nosaltres per davant, perquè queda com una cosa molt llunyana i fins i tot desvirtuada. No sempre és el cas, però sí que molts... per exemple, la idea aquesta d'una dictadura, sí, però, bueno, tampoc, bueno, no va ser una cosa excessivament dolenta. I clar, dius, quan una persona està en el que és en el poder durant 40 anys, és per alguna raó que implica el que és a repressió madura i tota una sèrie de components que per la joventut d'avui dia, doncs, els queda bastant lluny.
Doncs, Magí, escolta, jo estaria parlant amb tu 40 anys, ja t'ho dic. Potser no tants, perquè ens faríem vells i parlaríem d'altres coses. Però penso que la conversa que hem tingut amb tu, amb Magí Crugell, professor d'institut i professor d'universitat, historiador, i que ha fet un treball, penso, molt interessant sobre el franquisme i, en concret, sobre la pel·lícula Raza i la seva vinculació, i no hem tingut temps de parlar de la relació que tenia Franco amb el papa, perquè el papa va veure la pel·lícula, que li va dir que li agradava molt, poc criteri, però bueno, què hem de... un papa, què vols que digui, no? Magí, moltíssimes gràcies de debò per haver compartit amb nosaltres aquesta hora del te. Ha sigut un plaer parlar amb tu, i escolta, et podem tornar a trucar un altre dia per parlar d'altres temes?
Per mi encantat, o sigui que és una cosa que realment m'apassiona difondre el que seria els coneixements que pugui tenir, i estic al que seria a l'abast de vosaltres. Ara simplement, mira, el que et demanaré és que m'escalfis una miqueta el que és aquest tallat que t'he dit, perquè també a mi se m'ha passat volant el que és aquest temps que he estat amb vosaltres.
Doncs perfecte, ara parlem, quan acabem parlem en producció, que et faci signar el contracte, t'escalfarem una miqueta el té, i bé, ens hem d'acomiadar. Vols dir alguna cosa més abans d'acomiadar-nos?
Simplement això, les gràcies per haver estat aquí, i aquell espectador del Japó, tenir-lo present i dir-li sayonara.
Sayonara, sí senyor. Doncs escolteu, moltes gràcies. El diumenge a les 5 podeu tornar a escoltar el programa, ja ho sabeu, però si sou malalts del té, ripolletradio.cat, podeu escoltar el programa com vulgueu, és un programa molt maco, de debò, molt xulo, fem amb carinyo. Moltes gràcies i fins al dijous que ve a les 5 de la tarda, a l'hora del temps.